Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
A partir de Ramon Llull es va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris del que es denominen l'holisme, que ens estimulen fins la seva exaltació, fins a la llegenda. Llull també va tenir, amb el seu temps, els seus adversaris, especialment entre els dominics, que crearen un corrent antilulià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de la seva obra, li atribuïen posicions heterodoxes a partir de textos falsament lulians sobre alquímia o la càbala. Aquesta confrontació ha distorsionat la percepció popular de la seva personalitat real i afectant negativament el seu procés de canonització. Actualment és, eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui considerat i titulat com a beat. Les fonts sobre la vida de Ramon Llull són abundants, a partir dels seus 30 anys. La principal és la Vida Coetània, text anònim escrit a la cartoixa de Beauvert, el 1311, i que s'ha atribuït tant al propi Llull com algun monjo cartoixà desconegut, o el canonge d'Arres, Thomas Le Maizière. Aquests l'haurien escrit, almenys, al seu dictat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Banner held she clowned it. Permeteu-me que ho digui, és un tema meravellós, de Patrick Cassidy, de la pel·lícula Calvary, una pel·lícula de temàtica religiosa, i és que avui el Compromís Ciutadà parla d'això, però religiositat des d'una òptica reformadora. Avui al Compromís Ciutadà parlem de les reformes que està intentant dur a terme el Papa Francesc i de les dificultats que està trobant per poder-les desplegar. Tot plegat ho farem amb la companyia d'en Josep Torrents, que és un dels fundadors d'Església Plural. Dit això, només afegir que aquest és el Compromís Ciutadà en la seva versió dissabte i que des d'ara fins al punt de les 9 t'estarem fent companyia aquí en aquesta sintonia, la de Ràdio Estel.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui el Compromís Ciutadà, avui i al llarg d'aquesta setmana, ens acompanyarà Josep Torrents, que és fundador i portaveu d'Església Plural. Aquí saludem, benvingut, com està? Bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Parlarem de reformes que està duent a terme, o almenys intentant, llegint el que vostès publiquen, que està intentant, com a mínim, el Papa Francesc, i dels impediments que s'hi troba. I bé, primer de tot, que benvingut, que moltíssimes gràcies per haver vingut, i en segon lloc, que per no us posar en context, si li sembla, de quines reformes així a grosso modo estem parlant.
Bé, jo crec que el programa de reformes del Papa Francesc és molt ampli, és molt ambiciós. Ell, en el seu primer document de la joia de l'Evangeli, que era, per dir-ho d'alguna manera, el seu programa de govern, doncs va posar el llistó molt alt i ha anat generant moltes expectatives. Evidentment, aquesta església, l'església del segle XXI, sobretot l'església institucional del segle XXI, té molts reptes que afrontar. I un dels primers reptes que afrontar és la reorganització de la Cúria Vaticana, on realment hi ha moltes coses doncs, que grinyolen, moltes coses que fins i tot m'atreviria a dir que són antievangèliques, que van contraris al missatge de Jesús.
Per exemple?
Per exemple, tot el tema financer, tot el tema econòmic, tot el tema de poder dels diferents dicasteris, la manca de pluralitat, per tant, el pensament únic que s'ha intentat imposar durant aquests 40 anys, gairebé 40 anys, entre el papat de Joan Pau II i el papat de Benet XVI, la diferència, la distància entre el que és la jerarquia i el que és el poble, el paper de la dona en l'Església, el reconeixement dels diferents tipus de família, etcètera.
Moltes estadiències. Molt bé. Llavors, aquestes són les reformes, deia?
Sí, jo crec que, evidentment, aquestes reformes s'han de començar a abordar si no volem que, si més no, a Europa, i jo crec que fins i tot a Llatinoamèrica, doncs l'Església comenci a ser un element residual dins del context social. Si realment volem que l'Església connecti amb les necessitats, amb els anhels de la gent, fins i tot la gent que se sent creient, perquè hi ha molta gent que se sent creient i que s'ha anat allunyant progressivament de l'Església, doncs si volem tornar a reconnectar tot això, l'Església té que tornar als seus orígens. Els seus orígens és el missatge original de Jesús. Jo crec que aquesta és una mica aquesta petita revolució, doncs, que intenta afrontar el Papa Francesc i que realment, avui per avui, sembla ser que no se n'acaba de sortir.
Ja estan sortint aquí moltes preguntes, però anem per parts. I per què ha anat perdent aquest missatge original?
Bé, jo crec que aquest missatge original, doncs, evidentment, estem parlant d'una institució de més de 2.000 anys de història, amb moltes vicissituds, i sobretot jo crec que hi ha un element principal, que és l'acostament al poder. Quan l'Església institucional s'ha assimilat al poder polític, quan ha tingut aquest poder polític, i això estem parlant a partir de Constantí, que és l'Església, és la religió oficial de l'Imperi Romà, i a partir d'aquí la disgregació de l'Imperi Romà, on l'Església agafa molt més protagonisme com a defensora dels valors occidentals, de mitjana, etcètera, etcètera, doncs ens trobem amb una Església amb un poder absolut en la societat, que domina les consciències, les vides, el patrimoni, els béns, les decisions polítiques, ho domina tot en l'àmbit terrenal i que, per tant, doncs, s'acaba doncs, embrutint, acaba amb una roda doncs, que realment el que és primer per ells és mantenir aquest poder que no pas el transmetre el missatge de Jesús. Aquest missatge original de Jesús també l'Església el va adaptant precisament per procurar que l'Església institució doncs, subsisteixi en el marc del temps. I, per tant, aquí, doncs, aquest missatge original de Jesús, que és un missatge de llibertat, és un missatge d'estimació, és un missatge de donació amb els altres, això es va convertint a poc a poc en una doctrina, en unes normes, que el que pretén és controlar la consciència de la gent, el que pretén és controlar la societat.
I per què li està costant al papa actual poder tirar endavant amb totes aquestes reformes? Precisament per això, no?
Perquè precisament estem parlant d'una estructura
molt enquistada,
mil·lenària, una estructura on hi ha molts interessos per entremig, interessos que són des dels més espuris, des dels més de vanitat personal de determinats personatges que corren en l'àmbit de la cúria i de la jerarquia, fins a temes de molt més calat, com pot ser temes que impliquen, doncs, temes de finançament no massa clar, temes d'implicacions polítiques, de poder polític, etcètera, etcètera.
Potser amb un papat no es poden arribar a canviar la tendència de 2.000 anys d'història, se m'acut ara.
No, segurament no, però hem de pensar que no és un papat, sinó que el Concili Vaticà II ja va començar a posar les primeres pedres d'aquest canvi, no? Mm-hmm. Què passa? Que el Concili Vaticà II, si podem dir allò que és tan habitual en els debats polítics, no? Qui ha guanyat el debat, doncs el Concili Vaticà II es van imposar les tesis, diguem-ne, reformistes, les tesis progressistes, de realment de que tenia que haver-hi un canvi profund en l'Església. Un cop es va acabar el Concili Vaticà II, doncs les forces conservadores van començar un procés de restauració. Amb ells els interessava més tornar a la situació del Concili Vaticà II que no pas acceptar i desenvolupar tota la riquesa del Concili Vaticà II. Mm. Això va ser un procés que va començar immediatament, es va acabar el Concili, i després això s'ha accentuat durant el papat especialment del papat de Joan Pau II, doncs realment tota aquesta tendència restauracionista es va fer molt més evident, tenint en compte que la persona que des de la Congregació per la Doctrina de la Fe gestionava o liderava tot el tema doctrinal, doncs era el cardenal Ratzinger, que després va ser el papa Benet XVI, i per tant va haver-hi una continuïtat, després de Joan Pau II, va haver-hi una continuïtat en aquest procés de restauració i en aquest procés de situar el Concili Vaticà II d'una manera molt encotillada i lluny d'aquella llibertat, d'aquella alè fresc, d'aquell esperit de renovació que va sorgir precisament dins del Concili Vaticà II. Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Ooh, shiny stars all seem to congregate around. It's a funny thing. It's making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love. Give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight, and we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Diria selecció musical selecta per aquest dissabte. De fet, cada dissabte intentem que la música sigui així de seductora o com a mínim inspiradora, no tant de temàtica religiosa com ho ha estat la primera del programa, però sí suficientment doncs, melòdica i bonica per formar part del compromís ciutadà d'avui. Love Someone de Jason Mraz. Tenim amb nosaltres el fundador d'Església Plural, Josep Torrents, a qui m'agradaria preguntar-li, Josep, quines són aquestes forces que dificulten que es puguin desplegar les reformes que proposa el Papa i de les que vosaltres doncs, n'heu parlat obertament a la web i n'heu parlat fins i tot en actes de portes obertes, per entendre'ns.
Sí, de fet, nosaltres, en la jornada de la pluralitat que vam celebrar el dia 29 de juny,
sí.
Doncs el tema que vam tractar va ser precisament una mica reflexionar en forma d'aquestes reformes i d'una mica d'analitzar si realment el Papa Francesc està bloquejat amb aquest intent seu de portar endavant aquestes reformes. Pensem que el primer document que va fer el Papa, que és la joia de l'Evangeli, ell feia un programa molt agosarat de reformes, i que ell va començar amb una intensitat molt forta tot aquest procés de reformes. Això, a poc a poc, va anar despertant el recel, la inquietud dels poders que actuen no només dins el Vaticà, sinó que actuen a nivell de l'Església Universal, perquè realment estava movent la cadira i estava movent els interessos de molta gent. Per tant, afectava a molta gent que té poder dins de l'Església i que té poder fora de l'Església, però que es recolza en l'Església per mantenir aquest poder o per fer diferents activitats. No? Aleshores, tot això ha anat generant doncs, un moviment doncs, de bloqueig, de contrari amb aquest procés de reforma. De tal manera que ara portem 3 anys, una mica més de 3 anys, des de que Francesc va ser escollit com a papa, i totes aquestes reformes, hi ha moltes coses anunciades, hi ha moltes coses en l'aire, hi ha molts signes de que es vol avançar en aquestes reformes, però no s'està concretant res. I quan analitzes una mica el per què no s'està concretant res, t'adones de que realment no és per manca de voluntat del papa, sinó que realment aquí el que hi ha són unes forces que estan actuant, torno a dir, dins i fora del Vaticà, doncs impedint o dificultant doncs, que es vagin materialitzant aquestes reformes.
Però a mi em fa la sensació que això és una llei de vida. És a dir, en el moment en què una persona intenta anar contracorrent, i sobretot a contracorrent d'allò establert, i que està establert des de fa molts anys, és que és inevitable, no? És que és evident, inclús nosaltres mateixos ens resistim al nostre propi canvi, no?
Sí, però...
No sé si s'entén la...
Sí, jo t'entenc perfectament, i això és una cosa que és humana, i és una cosa que ens la trobem cada dia en els àmbits de la feina, en els àmbits de la política, i fins i tot en els àmbits de les entitats que ens dediquem a qualsevol tipus de tasca, sí. de tasca social, no? Però precisament és aquí on hem nosaltres d'anar a veure, hem d'anar a mirar quin és l'origen de la nostra funció. Per què estem fent allò? L'Església, per què existeix l'Església? L'Església existeix per anunciar el missatge de Jesús. L'Església existeix per anunciar a la societat, anunciar a les persones, a molts homes i les dones, de que hi ha una manera de viure que els pot donar una felicitat intensa, que els pot donar una plenitud, que els pot donar doncs, una projecció de futur en la seva vida i de sentit en la seva vida. I aquest és el missatge de l'Església, a part d'acompanyar a tots els creients doncs, perquè realment se sentin doncs, comunitat i visquin en comunitat doncs, aquesta fe compartida. Quan l'Església no viu això, que és el que està passant actualment en general, i quan parlem de l'Església, especialment d'una manera molt concreta, estem parlant de la institució, quan la institució no viu aquests valors, hi arriba una persona que es posa al capdavant d'aquesta institució i diu, senyors, això no pot ser, hem de tornar a mirar a Jesús, hem de tornar a posar a Jesús al davant de tot. El nostre missatge el que té que fer és anunciar a Jesús, i una de les coses més importants és que l'Església es posi al costat dels pobres, i no només que es posi al costat dels pobres, sinó que l'Església es faci pobra. Aquest és un dels missatges de Francesc. L'altre missatge de Francesc, hem de ser misericordiosos, per tant, ens hem d'acostar a les persones, hem d'entendre les seves necessitats, hem d'entendre els seus anhels, hem d'entendre també els seus fracassos, els hem d'acollir, els hem d'ajudar, davant d'una postura generalitzada en l'Església de condemnar tot allò que surt fora de la doctrina oficial. Quan et trobes amb una persona que lidera aquest projecte de renovació i quan l'objectiu de l'Església precisament és anunciar a Jesús, les persones que realment són creients han de dir, per molta dificultat, per molt dificultós que sigui, han de dir, hem de fer aquest canvi. Perquè aquest canvi ens retorna en els orígens de quina és la missió de l'Església. I això és el que no està passant. Aquí el que està primant dins l'Església són els interessos particulars, són els interessos de sector de domini, els interessos de poder, i són els que reaccionen contra aquestes reformes de Francesc, que intenten tornar a posar Jesús al capdavant del missatge de l'Església i que a ells no els interessa perquè això els treu dels seus àmbits de comoditat, de confort, i els fa perdre una sèrie de privilegis doncs, que en aquests moments estan gaudint.
És que, clar, l'Evangeli té un missatge revolucionari de primer ordre, que això és el que fa que no perdi la vigència, i que és que està dient que t'has de transformar tu mateix, no? I llavors aquí és on m'imagino que hi ha les dificultats en quan cadascú assumeix que s'ha de transformar ell mateix, i per tant vol dir deixar la personalitat d'una banda, que és aquella que et reclama els interessos més subjectius, no? I que pretén ser engreixada, no?, amb allò que et dona estabilitat i inèrcia, i no pas fer el contrari. Per tant, clar, és que estem parlant de la revolució de l'individu a mi mateix, d'aquí que sigui difícil, m'imagino, eh?
Sí, sí, però aquest és l'anunci.
Tot això m'ho fa pensar vostè mentre es comentava, eh?
Però aquest és l'anunci principal, i aquesta és l'única manera, i aquesta clar, és l'única manera com l'Església podrà servir a Jesús, que és la seva bàsica, la seva funció principal, i podrà servir a la persona. O sigui, si l'Església no anuncia, i no només no anuncia, sinó realment no és testimoni d'aquesta conversió personal, que és una conversió personal, però que també implica un canvi social. Perquè no és només que les persones siguin santes, sinó que les persones també es posin al servei de la societat i, sobretot, dels més desfavorits de la societat, sent la seva veu, sent els seus braços, acollint-los, ajudant-los a tirar endavant, ajudant també a les institucions públiques i polítiques a tenir una mirada diferent i unes actituds diferents davant de la vida i davant de la persona. L'Església comença amb una conversió personal, però aquesta conversió personal té un resultat,
té una incidència
claríssima en les estructures que realment són estructures injustes que genera la societat, perquè la societat, evidentment, està feta de persones, creients o no creients, i aquestes persones, doncs, realment tenim elements negatius, i aquests elements negatius, sobretot fonamentats en l'egoisme personal, doncs això es reflecteix en unes estructures socials que moltes vegades, i ho estem veient actualment, són molt injustes i perjudiquen moltíssim a les classes populars i perjudiquen moltíssim, doncs, els més desfavorits.
Acabem de sentir Jesus, I Need You, de Hillsong Church, la comunitat cristiana d'Austràlia, que es titula així, Hillsong Church, i que té, a més, doncs una discogràfica que l'ajuda a divulgar aquestes músiques arreu del món.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Ahir amb en Josep Torrents, el fundador i portaveu d'Església Plural, vam estar parlant d'aquestes forces d'oposició que dificulten que el papa francès desplegui tota la seva política, per dir-ho d'alguna manera, d'una forma efectiva. I un dels punts que convenia esmentar en aquest sentit era el que fa referència als actuals episcopats. No sé quina és la posició que tenen al respecte.
Doncs sí, realment hi ha un element. Ahir vam estar parlant sobre el paper opositor o el paper de dificultadors, que significa doncs, la gran cúria, la gran jerarquia, la cúria vaticana. Però també jo crec que hi ha dos elements més que també els hem de tenir en compte i que també, en certa manera, estan dificultant doncs, que es pugui posar en marxa tot aquest projecte reformador de Francesc.
A veure.
Un dels elements és el tema dels episcopats. Els episcopats arreu del món, els episcopats, a casa nostra, evidentment, també, han estat configurats, les persones que estan al capdavant de les diòcesis, han estat configurades amb un perfil determinat de bisbe que es buscava des del Vaticà. Per tant, era un bisbe que era proper a la manera d'entendre l'Església que tenien doncs, el papat de Joan Pau II i el papat de Benet XVI. Per tant, doncs, aquest episcopat, en general, hi ha excepcions per descomptat, però en general doncs, són reacis amb aquest canvi, perquè la reforma de Francesc és una reforma que és molt en un sentit contrari a la línia que establia l'Església, la institució eclesial, s'establia durant tots aquests 40 anys de papat de Joan Pau II i de Benet XVI. Per tant, aquí hi ha moltes reticències en acceptar tots aquests canvis. Per un costat, hi ha reticències, però és que no només reticències, sinó que realment hi ha unes poques ganes de posar en marxa determinades coses que es podrien perfectament posar en marxa. Aleshores, veiem que el discurs de la majoria de bisbes s'ha anat configurant d'acord una mica amb el discurs del Papa Francesc. Ara tothom parla de misericòrdia, perquè aquest és el lema que ha llançat el Papa Francesc. Tothom parla de l'església dels pobres, tothom parla de que els pobres els hem de posar al centre de la nostra acció pastoral, però d'aquí a actuacions concretes, doncs, hi va un tros molt llarg. I ens n'estem adonant de que en els episcopats no és que es freni l'acció renovadora de Francesc, sinó que no s'aplica. No hi ha iniciatives que estiguin orientades a posar-la en marxa en les diferents diòcesis.
Alguna hi haurà? Poques.
Bé, estem generalitzant i segurament ens trobaríem en certes diòcesis que hi ha aspectes que els han treballat més que uns altres. Per exemple, per mi hi ha un element que és simbòlic i hi haurà gent que dirà, home, això no és important, però per mi sí que és important. El Papa Francesc, una de les seves primeres decisions va ser: jo no vull viure en el Palau Apostòlic, sinó vaig a viure en la residència on viuen tots els capellans. Ens trobem el nou bisbe d'aquí a Barcelona, un senyor Joan Omella, que decideix anar a viure en el Palau Episcopal, quan podria perfectament haver anat a viure en el seminari o podria haver anat a viure a qualsevol altra residència, que hagués significat una línia de renovació respecte a aquesta manera d'actuar, de presentar-se davant del món, davant de la societat, que tenen els bisbes. El Palau Episcopal és la seu operativa de la vida diocesana, on hi ha les diferents delegacions, els diferents serveis, etc, però no té per què ser la residència del bisbe. El bisbe té que donar exemple de senzillesa, d'humilitat, i, per tant, un símbol d'aquest seria haver anat també a viure, ja que començava de nou, ja que entrava de nou, a viure en un altre lloc. És un signe, perquè avui això no és lo important.
Però és molt més costós que visqui en el Palau Episcopal que no pas que se'n vagi a una residència. Si el Palau Episcopal ja té una activitat econòmica de per si, perquè allà, com diu, doncs
sí, però
hi ha un dia a dia, no?
Sí, sí, però allà són les oficines, el lloc on es porta a terme tota l'activitat burocràtica, administrativa,
sí,
de la diòcesi, que a les 8 del vespre tanca les seves portes, tanca les llums, plega, i l'endemà es torna a posar en marxa. De la mateixa manera que l'alcaldessa de Barcelona no viu
en l'Ajuntament,
ni el president de la Generalitat viu a la Casa dels Canonges, sinó que viu a casa seva i l'alcaldessa viu també a casa seva. Això són signes. I, per tant, com que hi ha espais on realment es pot visualitzar aquest signe, jo crec que hagués estat interessant de que això s'hagués visualitzat, perquè realment està en la línia d'aquest canvi, d'aquestes reformes, d'aquest canvi de la imatge que ha de tenir l'Església en el món. Això, torno a dir, això és un petit signe, perquè crec que lo important és l'actitud del bisbe i l'actitud dels cristians.
Igual té una resposta interessant a aquesta pregunta, no? El mateix...
Sí.
Digui.
Aleshores, amb això el que deia és que ens falta visualitzar que es posen en marxa aquestes reformes. Amb el tema de posar en el centre de la vida, doncs, de la vida eclesial en els pobres. Doncs el Papa Francesc ha utilitzat les instal·lacions vaticanes per donar cobertura a necessitats que tenen les persones que viuen en el carrer. És evidentment que l'Església aquí a Barcelona i l'Església a Catalunya doncs treballa juntament amb Càritas i amb altres institucions per intentar ajudar o per ajudar amb aquestes persones. Però el signe potent d'obrir les portes de les esglésies, d'obrir les portes del Palau Episcopal amb aquestes persones, aquest signe potent és el que va fer el Papa a les instal·lacions del Vaticà. I és el que, en la mesura de lo possible, s'hauria de fer també a les nostres diòcesis. Perquè d'aquesta manera estem visualitzant, estem fent efectiu realment aquest esperit de reforma, i aquests signes que venen des de dalt s'encomanen a la resta de persones que formen part de l'Església.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. Together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Acabem de sentir aquest Ordinary Love dels U2, també una banda, la irlandesa, molt vinculada amb el cristianisme, o millor dit, que el cristianisme també ha sabut adaptar i fer seva. Aquí hem sentit aquesta cançó dedicada a Nelson Mandela.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Senyor Josep Torrents és fundador i portaveu d'Església Plural. Aquests dies amb ell estem parlant de reformes dins de l'Església, de dificultats per dur-les a terme, i ens va parlar d'algun dels elements que demostren que hi ha aquestes dificultats. De fet, ens en va anunciar dos i en va parlar un només. Ens va parlar dels actuals episcopats i no sé... Bon dia, senyor Torrents. No sé si l'altre tenia alguna cosa a veure amb el signe de la família o volia anar per una altra línia, perquè del signe de la família també en parlarem.
Doncs és molt interessant ara que puguem encetar el tema aquest del sínode de la família, però si em permets abans acabaré d'anunciar aquest segon element que jo crec que està posant dificultats amb aquest procés, amb aquest avançament, amb aquest avanç de les reformes de Francesc.
Es diria el desplegament del full de ruta, no? Això. Políticament parlant, que ara, això està tan de moda això, ara, eh?
En aquest cas és un programa...
És un programa de reformes
que realment és molt... jo crec que és molt engrescador, hauria de ser molt engrescador. I quan dic hauria, dic perquè em sembla que els mateixos cristians, la mateixa gent que de base, els cristians de base, això no ens ho hem acabat de creure. Sí, sobretot jo puc parlar més d'aquests cristians d'una sensibilitat més progressista que portem molts anys, des de després del Concili Vaticà II, treballant perquè precisament doncs, l'Església es reformi, perquè precisament l'Església avanci, perquè s'obri a la societat, perquè canviï molts aspectes de tipus doctrinal, etc etc. S'hi han esmerçat moltíssims esforços, molta gent ha patit, en certa manera, moltes vegades, una certa persecució i una certa doncs, marginació de la vida eclesial a causa precisament d'aquesta voluntat d'avançar amb aquestes reformes. I ara que tenim un papa que no ens ho haguéssim cregut mai, que és el que porta aquest programa de reformes, que en general, en moltes coses, doncs és coincident amb el que des dels àmbits més reformistes, més progressistes, sempre havíem estat treballant, ara la gent està desinflada. O sigui, quan realment aquest papa necessitaria que des de la base es recolzés totes aquestes reformes, es fes realment un treball doncs, de denunci, d'amplificació, de fins i tot d'anar punxant els bisbes diocesans de cada lloc perquè apliquessin aquest programa de reformes, ara ens trobem amb una base de l'Església totalment desinflada, desmotivada i amb poques ganes de, en certa manera, jo diria que amb poques ganes i amb poca esperança de que aquestes reformes arribaran a bon port. Jo crec que aquest és un element molt important, essencial, que ens ha de fer reflexionar a tots plegats si realment volem que l'Església reformi o realment tant ens fa i, per tant, el més segur és que s'avorti aquest procés de reformes que ha començat pel papa Francesc.
La segona part era això?
Aquesta era la segona part. Llavors, ara, si vols, comencem a parlar
sobre el tema del sínode. Sí, tot i que hi ha preguntes que em suggereix, perquè vostè parlava de tota una tendència en els últims 40 anys, en una manera de fer, però de cop i volta, quan qui escull el papa són els mateixos cardenals, i per tant han begut de tota aquesta mateixa manera de fer, que en canvi en el seu moment voten per un canvi. Vull dir que també és un fenomen interessant.
Tens tota la raó, però pensa que el papa, una de les primeres coses que va dir és que els cardenals que l'havien votat no sabien el que feien. I això vol dir, o interpreto jo que vol dir, de que els cardenals el van votar per una determinada situació que vivia l'Església, el tema dels casos de pederàstia, el tema dels batilics que van haver-hi en època de Benet, sí. De Benet XVI, sí. Tota la corrupció que estava instal·lada dins de les altes esferes vaticanes, etc etc etc. Però aquest papa tenia idees pròpies, més enllà de la voluntat que va sortir en el Concordat, del manament que va sortir del
Concordat. Això de que no sabien què feien era literal.
Aleshores, el papa, evidentment, ja en el seu document, com ja en altres programes doncs ja hem comentat, amb el seu document de la joia de l'Evangeli, que és aquest document programàtic d'ell de les reformes, ja es veu que vol anar molt més enllà. I una de les coses que vol afrontar el papa és la mirada de l'Església envers els nous models de família, envers les situacions que viuen les persones en les seves relacions afectives, etc etc etc. I és per aquest motiu, i si vols ja enllacem
amb el tema del sínode.
De la família.
Ens queden 2 minuts d'espai, però bueno.
Ho anunciarem i, en tot cas, en una propera intervenció ho fem. Però vull dir que ell ja va anunciar això i, precisament, ell va fer que es posés en marxa un sínode extraordinari previ al sínode que ja estava convocat en temps de Benet XVI, perquè el sínode de la família ja l'havia convocat Benet XVI. El que passa que el papa va voler crear un sínode extraordinari i, una cosa molt important que no es havia donat mai, el va obrir a la participació de tots els fidels de tot el món perquè aportessin quin era els seus punts de vista, les seves preocupacions, els seus anhels, les seves propostes, perquè fossin recollides pel sínode i estudiades en l'aula sinodal.
Perquè fins ara tot eren únic i exclusivament doctors de l'Església.
Bé, els sínodes normalment es preparaven dins dels equips diocesans, que bàsicament era el bisbe i les seves persones de màxima confiança, i això s'enviava a la secretaria del sínode, i a partir d'aquí s'elaboraven el material de treball. Però aquest papa el que va voler és que hi participés tota l'Església Universal.
Sí, sí.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Seguim parlant ja darrer dia de converses de Compromís Ciutadà amb en Josep Torrents, que és fundador i portaveu d'Església Plural. Sínode de la família.
Sí, ho tornem a intentar, perquè em sembla que vam intentar-ho el dia anterior.
Vam fer un anunciat, però avui ens en sortirem plenament, segur, digui.
Evidentment, amb aquests minutets que tenim ara de programa, és difícil valorar amb tota la seva amplitud el Sínode de la família, no? Però jo diria dues coses. Una, és molt important el canvi de mirada que ha introduït el Papa sobre les realitats, les diverses realitats de les famílies, les diverses realitats que hi ha amb les relacions afectives de les persones, les diverses realitats que hi ha dins la condició sexual de cada persona. Des d'aquest punt de vista, el sínode, i sobretot el document de l'Amoris Laetitia, que és la conclusió que el Papa fa pública sobre el sínode, doncs jo crec que aquest canvi de mirada, això és molt important i ens obre moltes portes. Però, per altra banda, el document aquest del Papa, de conclusió del sínode, també ens diu que el Papa aquí s'ha vist molt frenat per tota aquesta forta oposició que ha tingut. Hem de pensar que durant el sínode de la família han succeït coses molt importants. Un grup de cardenals va fer oposició frontal amb el Papa, fins i tot va publicar llibres oposant-se frontalment i públicament amb el Papa. El Papa això no només ho va tolerar, sinó que ho va aplaudir, perquè ell volia que precisament totes les opinions afloressin. Van haver-hi recollides de signatures a nivell mundial per tots els grups conservadors per oposar-se a que el Papa acceptés canviar la disciplina que l'Església manté sobre les persones divorciades i que tornen a tenir una altra família, tornen a tenir una altra parella. I, per tant, aquest document del Papa s'ha vist molt condicionat per totes aquestes pressions i, per tant, no arriba a satisfer aquells mínims que des dels sectors més progressistes de l'Església haguéssim considerats que haguessin sigut els adequats després de tots els debats que hi ha hagut en el sínode. Hi ha un element que és positiu, però que, per l'altra banda, també es pot considerar que serà una limitació en aplicar aquesta nova mirada que vol el Papa sobre el fet de la família, que és que disposa de que les decisions les prenguin cada episcopat. I, per tant, com dèiem el dia anterior, tenint en compte que els episcopats majoritàriament responen a un perfil anterior, un perfil molt conservador, molt doctrinal, etc., doncs, per tant, és previsible de que aquestes reformes acabin aparcades i aquesta mirada es quedi només en el pla teòric, però en el pla pràctic no es converteixi amb una actitud diferent de l'Església davant de les persones i de les persones que mantenen diverses maneres de viure en el seu àmbit familiar o en el seu àmbit sexual.
Però el que vostès volen és que el canvi en cadena o la reacció en cadena es produeixi amb rapidesa. Igual necessita una mica més de temps. Vull dir, igual ara perquè estem en aquesta situació, però veiem d'aquí uns anys en el moment en el que l'actual Vaticà hagi tingut ocasió d'escollir nous bisbes arreu, no?
Sí, el que passa és que això és un procés que es pot allargar 15-20 anys. Vull dir, no estem parlant d'un procés que es pugui fer en 3, 4, 5 anys. Per tant, realment calen, des del nostre punt de vista, caldrien prendre mesures una mica més concretes. Per exemple, amb el tema dels divorciats tornats a casar, jo crec que era un clam universal, i jo crec que això, i a més és una cosa que forma part d'aquesta mirada misericordiosa sobre les persones, de que aquestes persones que han tingut aquest ensopec en la seva vida, l'Església reconegui la possibilitat d'una nova oportunitat. I per tant, aquí, sense modificar grans coses de tipus doctrinal, es podia haver fet un pas una mica més agosarat i una mica més endavant. En el reconeixement de les famílies de persones homosexuals. Jo crec que aquí també es podia haver anat una miqueta més enllà, tenint en compte que aquest papa ha manifestat al llarg de molts discursos i de moltes intervencions una sensibilitat especial i una mirada especial respecte a les persones homosexuals. Per tant, hi ha moltes coses on segurament la voluntat del papa era, i la voluntat no és perquè jo l'interpreti, sinó perquè ho ha dit en diversos discursos i en diverses intervencions, la seva voluntat era anar una mica més enllà, però que realment ell ha vist de que això hagués generat unes tensions molt fortes en el si de l'Església. Per això jo deia ahir, quan en parlàvem, de que és molt important que els fidels de base ens posem les piles i els fidels de base impulsem aquesta reforma des de baix i pressionem perquè realment aquests canvis es vagin produint.
I no se les posen de moment, les piles?
Jo crec que no. Jo crec que en general, almenys vist des de l'Església Catalana, des d'una visió d'Església Catalana, jo crec que en aquests moments no ens hem posat les piles.
Església Catalana, però no tenim temps. I segur que també hauríem pogut aportar la seva visió sobre això, sobre l'Església Catalana.
Sí, jo crec que és un tema que és molt important i que segurament interessa molt a molts oients d'aquest programa, però, bueno, tindrem oportunitat alguna altra vegada de poder-ne parlar.
Així ho espero. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
En Josep Torrents, que és fundador i portaveu d'Església Plural, que ens ha estat acompanyant al llarg de tota aquesta setmana aquí al Compromís Ciutadà. Fins la propera, com deien, que vagi bé.
Fins la propera. Gràcies.
Ràdio Estel.
Son